Del so intrauterí al silenci del final hi ha tota una vida. I cada una té el seu propi fil musical.
Five Songs.
Ain't no sunshine when she's
gone. Dil me pronto, se bra.
Mi amor.
Five Songs.
Expliquem vides amb cançons. O dit d'una altra manera, escoltem cançons que marquen vides.
Five Songs, amb Blai Mercè.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou episodi del Five Songs, els 5 songs a la sintonia d'ICAT. Avui tenim un programa que ens fa moltíssima il·lusió. Fa 4 anys, mentre Rosalía guanyava els seus primers Grammys, una altra catalana aconseguia una fita fins ara inèdita a la nostra escena. Era Lau Noa, cantant i guitarrista reusenca, afincada a Nova York, que l'any 2019 es va convertir en la primera catalana a gravar un concert per la sèrie Tiny Desk de la National Public Radio, el màxim aparador musical de la ràdio pública nord-americana, per on han passat Taylor Swift, Post Malone o el mateix C. Tangana, que ho faria després amb el madrileño. Un cop passat aquest concert, li van perdre una mica la pista i ara, per fi, publica el seu disc de debut, un àlbum de duets que sortirà a principis de l'any vinent, el 12 de gener, ja ho podeu apuntar, i que es titularà A Dos. De moment hi ha 3 avançaments, al costat de Jacob Collia, de Jorge Drexler i també amb Sílvia Pérez Cruz. Ja veureu com al programa d'avui la Lau Noa parlarà molt de Sílvia Pérez Cruz, també de Collier, en un programa en format especial, ja que serà a través d'una conversa que tindrem amb ella perquè l'ocasió s'ho mereix. Va, comencem que en tenim moltes ganes. Amb vosaltres, en 5 cançons, en 5 songs, Lau Noa.
Sientes libertad, siendo presa de los sueños de los hombres. Cuán cruel resulta ser la soledad, de que tantas bocas olvidan tu nombre. Estás cansada de esperar en andenes descuidados por los años, donde antes disfrutabas susurrar en las almas entre dos puros extraños.
Em dic Lau Noa, vinc de Reus, de fet, però fa ja quasi 10 anys que visc a Nova York. I he fet música sempre, des de casa meva, escrivint cançons al piano, de fet la veu, i la guitarra la vaig descobrir el 2016 ja quan feia anys que vivia a Nova York, i això va canviar la meva trajectòria, la meva carrera, i ara mateix doncs, estic fent el que volia fer quan era adolescent i encara m'agrada fer-ho, que és girar pel món, tocar concerts, cantar, escriure cançons amb els meus músics preferits del món.
I així com, quin és el primer impacte musical a la teva vida? Dius que la guitarra et ve tard, però si anem al principi de tot, el primer impacte...
El primer impacte són les cançons Disney, però assegurat, o sigui, hi ha fotos de mi un any i mig, quan encara no sabia escriure, intentant, agafant el llapis d'una manera molt professional, intentant escriure la lletra de la cançó de la Pulgarcita, Yo te haré volar.
Haré volar, yo seré tu gran amor, juntos llegaremos hasta el sol. haré soñar. Volaremos sin temor. Todos nuestros sueños van a ser verdad.
L'he cantat milions de vegades i crec que realment ha influenciat en la manera en la que escric melodies, en el romanticisme de la meva música, completament.
Volaràs conmigo siempre.
Vaig començar a escriure cançons més aviat, però allò quan dius aquesta és una cançó que ja podria estar en una ràdio o que no em faria vergonya ensenyar, que allò seria cap als, suposo, cap als 15-16 anys, les meves influències eren l'Avril Lavigne. La Hannah Montana. El Gavin DeGraw, Pereza, El canto del loco, això és el que escoltava jo.
Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Daría todo, daría por estar contigo y no sentirme solo.
I a Nova York canvia tot.
A Nova York canvia tot per unes quantes raons. La primera és que la pregunta que et fan més allà és d'on ets, d'on ets, d'on ets, d'on vens, d'on vens. I llavors tu acabes preguntant d'una manera més profunda, no? Perquè no pots dir, sí, bueno, no, vinc de Catalunya, vinc de Reus, no sé què. Perquè la gent diu, això és Brasil, saps? Això és culpa de la gent dels Estats Units, primer de tot. Però t'acabes preguntant i acabes tornant a les teves arrels. Jo no vaig créixer amb cap mena de... A part del pop-rock espanyol que hi havia a l'època meva adolescent, no escoltava cançó folklòrica catalana, ni espanyola, ni flamenc, ni copla, ni res d'això, no? I llavors anar a Nova York i haver-me de definir d'on venia va fer que tornés a les arrels i comencés a escoltar aquesta música, no? Des de Lola i Manuel, a Camarón i tot això, Lola Flores. I llavors, a Nova York, la meva família escollida per idioma, no? Al principi, doncs, el meu anglès era bastant petós, van ser els de Llatinoamèrica, els meus amics de Llatinoamèrica. I ells eren els que, quan jo vaig començar a tocar cançons amb guitarra, em venien i em deien, t'assembles? Això em recorda això o allò, no? Del folclore llatinoamericà que jo no coneixia. I llavors allà, una de les influències o dels artistes que em van impactar més va ser Silvio Rodríguez, que és un màster de la poesia i de la cançó i de la guitarra, no?
Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
¿Creus que aquest poc interès per l'arrel que tu explicaves fa un moment és un tema generacional? O a què ho atribueixes, no? Perquè ara sí que cada vegada hi ha més artistes, començant per la Rosalía, seguint pel Rodrigo Cuevas, Maria Arnal, fins i tot els Tiets, amb aquest Coti per Coti, no? Que sí que reivindiquen la música d'arrel. Però sí que és veritat que la generació anterior no tant, no? Ens en miràvem molt cap al món anglosaxó.
Exacte, totalment. Hi ha hagut un gir en els últims anys i jo estic molt feliç d'haver-ho vist, perquè jo vaig estar molt poc aquí en l'escena musical catalana i espanyola, no? Perquè me'n vaig anar molt aviat a Nova York. Però sí que hi havia quasi un menyspreu per les coses que es feien aquí. Havien passat... Bueno, teníem aquesta època que venia pues, potser uns anys més anteriors a mi, de l'Axan Busto i d'això, no? I de sobte hi va haver un buit on hi havia, bueno, hi havia el rock de Madrid, hi havia, però es mirava d'això, molt a fora, molt rock and roll, molt cantant anglès, no? I jo, per exemple, m'ho sentia a mi mateixa, no? Com he de cantar un castellà o un català? He de cantar en anglès perquè si no, no hi ha sortida, no? Hi havia aquesta idea. I crec que això, una de les persones que ho va canviar moltíssim va ser la Sílvia Pérez Cruz, que va agafar lo antic i va portar lo nou i ho va renovar i ho va portar a un nivell de poesia i de novetat i de frescor impressionant. I crec que la Rosalía en parla d'ella com una de les seves influències, i tots els músics d'aquí diuen, ostres, que la Sílvia va fer alguna cosa molt bonic per nosaltres, no? I no crec que ni ho fes a posta, o sigui, és la seva naturalesa, no? I ha arribat aquí, i ara hi ha increïbles músics aquí que pugen, amb qui tinc l'honor de que siguin amics meus, i crec que l'escena musical està molt, molt millor i molt interessant.
Dignos de poemas y prosas, y aunque todo es diferente de como era en el pasado, a mi corazón cansado le siguen pasando cosas. Si hay que terminarse yendo este mundo paraíso, no es vivir como uno quiso, la fortuna más dichosa. Con los años más aprendo que el destino más profundo que hay que desearle al mundo es que ni por un segundo.
Com arribes a conèixer la Sílvia, i com arribes, doncs, primer a ser fan i després, doncs, a contactar amb ella i que ella, doncs, digui les meravelles que diu de tu, i arribeu, doncs, a fer una cançó juntes?
Doncs perquè la vida és un miracle, suposo, no ho sé. Ens vam conèixer, jo tenia 16 anys i vivia a les afores de Barcelona, i vam anar una vegada a una sessió i vam acabar un munt de músics dinant en un restaurant, i me'n recordo que vam parlar de simàtica i Pitàgores i planetes i aquestes coses, que jo estava molt interessada en aquests temes llavors. I llavors no ens vam tornar a veure. Una vegada va venir a Nova York a tocar i em va convidar al seu concert, però allò de... jo no crec que ella hagués escoltat la meva música mai ni res, no? I al cap d'uns anys, el que va passar, crec que va ser al principi de la pandèmia, el 2020, que va sortir un vídeo on alguns músics catalans, la Rita Payés i altres músics, cantaven una cançó meva, que es diu Siete Lágrimas.
Puro alivio.
I la van penjar al YouTube i la Sílvia em va contactar i em va dir, ostres, és teva aquesta cançó, que bonica, no? I crec que allò va ser un reconnectar-nos online, perquè jo vivia a Nova York i ella aquí. I llavors, cada vegada que tornava jo a Barcelona a tocar, doncs ella va començar a venir a veure'm tocar, no? I jo, òbviament, anava totes les possibilitats que tenia de veure-la ella en directe. I llavors va ser jo, mira, amb la meva cara dura, de preguntar-li si volia fer aquesta cançó amb mi a principis de l'any passat, i ella dir-me, mira, m'encantaria, estava de bòlit a més perquè estava gravant el seu disc que ha tret ara fa poc, i jo vaig venir a Madrid a gravar el segon senzill del disc, que era amb el Jorge Drexler, estava a Madrid, vaig gravar la cançó aquella amb ell, i el dia següent havia reservat l'estudi a Barcelona per gravar amb ella. I encara no sabia si ella podria o no. Jo vaig fer un acte de fe, vaig agafar l'AVE i vaig reservar l'estudi, i a la matinada em diu, escolta, això ho has escrit tu, aquesta lletra és teva? Dic, sí, diu, m'ha tocat el cor, fem-ho, no? I va venir, i les primeres preses a l'estudi va ser les dues plorant que no podíem acabar la cançó. Imagina't l'honor més gran, no? Que a ella li toqui algo que jo hagi escrit. I bueno, va ser així, ens vam posar al final, no? Ens vam... bueno, no, hi ha coses que no es poden gravar plorant, llavors vam viure una mica dins la cançó suficientment temps com per poder-la cantar amb una miqueta de distància, i això és el que ha sortit ara.
És curiós això que expliques, perquè amb la Clara Peia, la cançó que han gravat, i amb el Salvador Sobral, hi ha passat coses similars, no? I fins i tot inclou el plor a la gravació, no? De, hi ha una sensibilitat que té, no? La, la Sílvia molt especial.
Completament, completament. Jo crec que aquest negoci de la música és molt cruel i és molt brutal i et pot convertir en una persona molt apàtica molt ràpid, i crec que la Sílvia està completament salvada d'això, perquè sempre ho porta tot a flor de pell, no? I té una innocència en el millor sentit de la paraula que la fa cantar com canta, és que és això, i la protegeix. Que passen coses és un reconeixement de que el món és una balança i que hi ha tant miracle com hi ha tant de misèria, i aquesta balança és on vivim. I llavors és una mica una celebració de que mentre passin coses estem vius, i per tant és bo.
Lau Noa en Sing Songs.
Ja que encara hi és.
Es pot viure encara a Nova York? Es pot viure bé?
No s'ha pogut viure mai bé a Nova York, però tu no vas a Nova York per viure-hi bé. Tu vas a Nova York per viure, viure amb majúscules i per exprimir tot el que tens com a persona i per conèixer a tu mateix, no perquè vols, sinó perquè no tens cap altra opció. I per això és una ciutat de pas, també. Hi vas, et coneixes, coneixes els llocs més profuns i més foscos del món, i també la fe i l'esperança més bonica, perquè la gent allà viu d'això, no? Viu de fe i d'esperança, perquè no pots viure de res més. I llavors, quan decideixes marxar d'aquesta ciutat, realment et dones compte que t'ha fet un regal, no? Et dona moltes canes i molts regals.
T'hi veus gaire més temps?
No, la veritat és que no. M'agrada molt girar per Europa i crec que m'agradaria tornar a Europa. M'agradaria viure a Irlanda una estona. Hi ha una tradició del cuentacuentos i de les històries allà que és molt, molt, molt bonica, i m'agradaria molt explorar-ho. I Nova York sempre estarà allà, o sigui, agafes un avió i hi vas, no? Però casa no ha sigut mai.
Llavors, casa què és per tu?
Casa és...
Reus?
No. Casa és la cançó que estic escrivint ara mateix, i cada vegada la cançó nova que estic escrivint. Això és el més proper a una casa que es pot sentir. O quan el públic canta amb mi, això és casa també. Però no és un lloc físic.
Com va canviar la teva vida després del Tiny Desk, que va ser la primera catalana, i de moment l'única que ha cantat en català, una de les plataformes més grans que hi ha al món de música en directe, no? Va canviar la teva vida després d'això?
No sé si va canviar la meva vida després d'això. Sempre penso que això és... De fet, és un pensament molt, molt americà, que això de la música, de sobte passarà alguna cosa i et canvia la vida, no? Guanyes un Grammy o algú parla de tu, que és molt gran i tal, però a mi em canviaria la vida si pogués assegurar-me que els meus amics que estan rentant plats poguessin pagar el lloguer, no? Això seria un canvi de vida real. La música és, al final, és una professió i és un acompanyant de la vida, però no és la vida tampoc. crec que el Tiny Desk el que va fer va ser donar-me una carta de presentació molt elegant i amb molta, molt bona reputació, perquè algú, perquè les persones adequades em donessin l'atenció necessària per jo poder portar a terme un projecte com el que ara estic portant, no? Dir, bueno, hi ha moltes propostes musicals al món, i llavors si hi ha algú que pot dir no, no, jo puc parlar per ella, de dir que jo crec en aquest, en el poder i en la qualitat i el talent d'aquesta persona, això funciona millor, no? I el Tiny Desk va fer això, el Bob Boylan, que és el creador de les sèries, demanar-me que jo fes un Tiny Desk quan no em coneixia ningú. Diu molt d'ell i diu molt del que estava intentant fer ell, no? Que era unir bàsicament això, no? Portar la música al nucli aquest més despullat, una guitarra, un micro quasi sense amplificació, i unir artistes com la Taylor Swift amb mi, saps? O sigui, dels més grans als que no coneix ningú, i sobretot portar talent, i ja està.
Això de, que comentaves de que els americans diuen molt això de que la música canvia vides, em connecta molt amb l'esperit d'aquest programa, on sempre preguntem per cançons que han canviat les vides, no? Que et canvien la vida d'alguna manera. Quines cançons t'han canviat? Potser la vida no, però potser quines cançons t'han marcat? No sé, digue'ns algunes cançons que t'hagin marcat.
Doncs mira, jo diria Damien Rice, que ha sigut una influència meravellosa durant tota la meva adolescència i encara avui en dia l'escolto i no em canso mai, no? Té tres discos i puc escoltar els tres discos durant anys i anys i anys i no em canso. Jo diria Delicate, és una cançó preciosa del Damien, és la primera cançó del seu primer disc. We might kiss. We are low. Nobody's watching. We might take it home. We might make out when nobody's there. It's not that we're scared, it's just that it's delicate. So why'd you feel my sorrows with the words you borrow from the only place you've known? And why just say hallelujah if it means nothing to you?
Això em va molt bé perquè la Sílvia Pérez Cruz ha estat de gira amb en Damien Rice i és com tanca el cercle, no?, d'alguna manera.
No, és molt fort. Quan ella m'ho va dir, a més, és que va ser un honor per mi perquè ella em va enviar un missatge i espero que no li importi que digui això, perquè crec que no. Em va dir, escolta, és que mai he cantat com a talonera per un públic que serà majoritàriament en anglès, no? I jo ho havia fet des de feia anys i em va dir que quins consells em dones, no? Que va ser tan bonic que em preguntés, i li va anar superbé, òbviament, tothom es va enamorar d'ella. I té molt de sentit que el Damien i la Sílvia facin coses junts. Sí.
Quins consells li vas donar?
No, li vaig dir que recordés coses que ja sap segur, com que l'idioma no té barreres, que la música no té barreres, que l'idioma no és una barrera, bàsicament, i que el públic sentirà tot això que transcendeix, no més enllà. Que s'ho passi bé, és que això és, que clar, són coses que ella ja fa. I li vaig dir, no, fes-ho com si fos un d'això normal, no? Si vols parlar entre cançons, parla, té bon anglès, pot parlar amb bon anglès. O no parlis, o explica cançó, explica històries, amb l'idioma que vulguis. O sigui, a mi m'ha passat això amb gent que no entenc, que es posen a parlar i tu els escoltes. I amb l'emoció que transmeten ja és suficient. I va ser tot un èxit, no? Total.
Parlant de concerts, quan faràs una gira per aquí?
Serà per l'any que ve. l'any que ve. Aquesta temporada de tardor i hivern faig una gira per tota Europa amb el Ben Folds obrint els seus concerts, i és una gira que és completa, o sigui, i malauradament no passem per Espanya, llavors això ha de ser per l'any que ve. Ja amb més sentit que haurà sortit el disc amb aquests artistes tan meravellosos, i ho podré portar aquí.
Les cançons que han marcat la vida de la Unoa.
If a tree falls in love with a river, 'cause the sun makes her golden and bright, can the tree understand and forgive her for the darkness she carries at night? For the darkness she carries at night.
Quins contactes, quins músics has conegut, doncs, t'han arribat a marcar també a nivell, doncs, personal i musical? En qui et quedaries si te'n demanés uns quants?
Doncs sí, n'hi ha tants, però Nova York és un port meravellós per tots aquests músics que quan hi van sembla quasi com que tinguin una personalitat diferent i s'obrin, no? Nova York et convida a tenir experiències que no has tingut mai, i crec que això promou que els músics, encara que siguin molt coneguts, quan vinguin a Nova York, diguin vaig a quedar amb aquesta noia que no he conegut en ma vida i anem a fer música junts, no? I això va ser el cas, per exemple, del Jacob Collier, amb qui vaig fer el primer single del disc, que s'ha convertit en un gran amic, i ens vam conèixer per Instagram. I després, en directe, per primera vegada, va ser quan ell em va convidar a tocar el Blue Note amb ell, i ens vam conèixer literal 5 minuts abans de la prova de so. Ens vam donar una abraçada, vam tocar 2 minuts per assegurar-nos que els instruments anaven bé, i literal va ser tocar junts, no? Així ens vam conèixer. El Jacob Collier ha sigut, per mi, més que una influència musical, ha sigut una influència de com lidiar en el món de la música amb la gent que et diu escolta't la meva cançó, si pots, i això, no? La generositat del Jacob m'ha influenciat molt en com veig la música, en la meva obligació com a músic també de mirar cap als que venen i donar oportunitats a la gent com ell ha fet amb mi, no? Després el Jackson Brown, això va ser molt fort. A Los Angeles vaig anar a veure un concert i em vaig asseure al seu costat i no tenia ni idea de qui era. I al final ens vam acabar presentant i ell es va presentar amb nom i cognom perquè crec que estava cansat de que no se'ns reconegués. I vam acabar també, em va convidar al seu estudi, vam tocar junts i va ser meravellós perquè ell és una llegenda, ell. I veure'l tan disposat, no?, a tocar música, a agafar la guitarra, a ensenyar-me les cançons que estava escrivint. Té una versió en anglès del Boig per tu. És molt fort. És boníssim. Jo diria aquests dos.
I té un pis a Gràcia, no?
I té un pis a Gràcia.
El Jackson Brown, eh?
Sí. Té un pis a Gràcia. Sí que crec que m'han dit molta gent que sempre pensaven que era el James Brown, no el Jackson Brown, i que es confonia la gent aquí. No, el Jackson Brown té un pis a Gràcia, li encanta Catalunya, i és molt amic de molta gent d'aquí, de molts músics catalans, i sí, té una versió del Boig per tu. Que em va enviar per telèfon.
Crec que va ser pel disc de la Marató, diria.
No? Sí,
sí, no?
Ser,
oi que sí?
Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
I aquest duet vostre s'ha publicat o no?
No, això va ser una sessió al seu estudi, així, en plan...
En plan...
Sí, sí. Tant de bo, no? Estem en contacte. Jo d'aquí un temps li demanaré, com els he demanat a tots aquests. Ei, què et sembla? Sí.
Ens sorprendrà quan veiem la llista de duets sencera del disc?
Jo crec que sí, jo crec que s'ha de tenir una cultura musical àmplia per saber qui són tots, perquè venen de molts llocs, no? Hi ha grans estrelles del jazz, hi ha grans estrelles del folclore hispano parlant com el Jorge o la Sílvia, hi ha grans estrelles del flamenc que estan pujant ara, una comunió d'estils diferents amb un propòsit molt simple, que és el honorar la connexió entre dos éssers humans que canten mirant-se als ulls sense intel·ligència artificial, és el que digui, intel·ligència orgànica, no? El Salvador Sobral també, per exemple, serà un dels grans convidats d'honor. Això és primícia, no? Ho he dit, ja se m'ha escapat, ho dic, mira.
Perfecte, doncs et seguirem tots els teus passos i ja saps que aquí, en aquesta ràdio, doncs és casa teva. De la National Public Radio a Catalunya Ràdio i ICAT.
Que bé, moltes gràcies.
Gràcies, Lau.